mateix amb els extrems curts. Avui, sobretot Ansu Fati, ha demostrat que torna a estar en un gran moment i, si segueix així, per mi Ansu Fati ha de tenir plaça reservada en l'atac del Barça juntament amb Lewandowski. I l'altra posició? Doncs bé, Ferran Torres segueix tocant a la porta. Aquest Barça necessita competència perquè tots els jugadors siguin molt millors. I una última menció per Jordi Alba. Últimament l'assenyalem i el critiquem. Avui ha fet un bon partit Jordi Alba. Sigui com sigui, el Barça ha recuperat sensacions i continua ben viu a la Lliga a només 3 punts del Madrid. Com em comentava el Saperes ara a la redacció, que Xavi miri avui el mòbil, que segur que té missatges més optimistes que el dels últims dies.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Ara rep el Canari a l'esquerra del cercle central, la posa a l'espai perfecte per Alba, la centrada d'Alba per Lewandowski, el control orientat de Lewandowski, la rematada, gol, 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 Mira, mira, ara Gavi, Gavi a la dreta per Ferran Torres. Ferran Torres fa una finta, a veure Ferran Torres, el tribut de Ferran Torres, la passada per Ansu, a la pilota al pal, a la segona gol!
Hola, Maria, què tal? Bona nit.
Molt bona nit.
Hola, Poquí, bona nit.
Bona nit.
Què tal?
Molt bé.
Àlex Pintanel, hola, bona nit.
Bona nit.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Molt content de veure't, Àlex.
Jo de veure't també, i a vosaltres.
I un altre Àlex avui a la tertúlia, Dalmas. Hola, Dalmas.
Bona nit, què tal, com esteu?
Què tal, bona nit. Bé, per fi, una nit alegre, no?
Molta gent de la Roca, en aquesta nit alegre.
Sí?
Sí, sí, sí.
Sí. Són de la Roca, els dos.
Els dos sí? De la Roca, sí, sí, són dos.
La meva mare viu a un meló, bueno, viu.
Mira, sí, sí. Del Vallès.
Ah, està a prop,
això. Sí. Sí. Bona zona, molt millor l'Occidental amb Sabadell, però la resta, bona zona, també.
Ja t'hi lleva aquest
davant. No hi ha color, crac.
Bé, què, contents, no, Maria? Per fi,
home,
ja tocava.
Sí, jo crec que era un partit molt necessari... però penso que una flor no fa estiu, eh? No, tampoc vull tirar aigua al vi, però crec que tampoc cal pensar que hem guanyat la Lliga pel partit d'avui. Sí que, sobretot mentalment, no tant potser ni a nivell de punts, si vols, però mentalment era molt important pel Barça, jo crec, un partit com el d'avui. Sobretot per treure's la llosa de la setmana passada, que pesava moltíssim. Jo crec que era una llosa de la Champions, que l'equip se'n va emportar a la Lliga en el Clàssic i que es va fer molt més feixuga i que avui, afortunadament, se l'han pogut treure de sobre. Ara el que han de fer és continuar treballant en aquesta línia perquè en absolut no hi ha res fet perquè avui hagi fet clic l'equip, que jo crec que ha fet un clic que era molt important.
Hi ha molts noms propis, hi ha moltes cosetes a comentar del partit d'avui, però primera valoració general, Pintanel, què?
No, el que va dir Xavi ahir, que s'havia de fer, o s'havia de canviar la dinàmica i l'ha canviat el Barça ràpid. I si, a més, la canvies jugant bé... deixant bones sensacions i intentant recuperar el que vas perdre, el camí que vas perdre abans del Parón, jo crec que és la millor notícia possible, guanyar jugant bé i intentar recuperar la dinàmica positiva d'abans.
Tu, Poquí, que has estat a l'estadi, què?
Sí. Bé, mira, sobretot has destaco gaudit, no? L'equip necessitava recuperar l'autoestima, titular la crònica del Mundo Deportiu així, recuperant l'autoestima perquè el dissabte dimecres va ser de passat amb l'Inter, va ser un cop dur.
Dimecres, diumenge, sí.
I diumenge, ostres, va ser un partit que a mi em va deixar molt preocupat perquè hi ha un moment de la segona part que jo pensava que el Madrid li fotia sí que al Barcelona. Els primers 20 minuts de la segona part jo deia, hòstia, ens tornen una de les múltiples golejades d'aquests anys. Al final el Barcelona va salvar la cara amb una bona reacció final, però em va deixar preocupat i avui en canvi no el Barcelona. Avui ha fet un partit complet. Des del primer minut a l'últim, en cap moment no ha tingut el partit controlat, ha regulat bé els esforços perquè la segona part és més contemporitzadora, però penso que està bé perquè diumenge hi ha un partit contra un Atlètic Club que està platòric, sobretot des del punt de vista físic aquesta temporada, i el senyor Tebas li ha donat 2 dies més de descans pel partit, perquè l'Atlètic Club ha jugat abans d'ahir. És a dir, avui és dijous. L'Atlètic Club va jugar al camp del Getafe
dimarts.
El senyor Tebas, un cop més, ha tingut la poca vergonya de perjudicar el Barcelona claríssimament amb el calendari. Per tant, el Barcelona ha fet bé d'economitzar esforços a la segona part. Però, en general, destaco aquesta aquesta condició balsàmica, penso jo, del partit d'avui. Per les sensacions, perquè l'equip s'ha demostrat a si mateix que tampoc han sigut tants partits dolents. Un tram de 4 partits dolents l'equip no podia haver-se oblidat com es jugava a futbol i com feia bé les coses, i penso que avui ha recuperat una mica. I destaco també, tot i que per mi no ha fet un partit excepcional, però destaco que pot ser molt important per la recuperació d'Ansu, el partit d'avui. Tant pel gol com perquè ha tingut un paper actiu en el joc de l'equip durant tot el partit. Insisteixo que per mi no ha sigut un partit de 10, però crec que ha fet un partit molt bo per la seva reanimació.
Sí, i futbolísticament, Àlex, no? Té de tot avui el partit, sobretot la primera part.
Sí, sobretot la primera part. A mi m'ha agradat el Barça, eh? Hem vist un equip que ha pressionat molt bé a dalt, hem vist un equip que li ha donat molta continuïtat al joc, hem vist un equip doncs, que ha tingut molta determinació, molta més que en altres partits, tant en pilota com sense pilota. Crec que m'ha encantat De Jong, crec que Ansu i Ferran li han donat aire nou. Per tant, jo crec que futbolísticament avui hem vist coses molt bones, no? Les alçades han estat molt bé, hi ha hagut moments on el Barça ha aprofitat molt bé la profunditat interior, en un context que, no ens oblidem, li era molt favorable, no? És a dir, un equip que et vol jugar a la pilota i que, per tant, afavoreix que tu puguis pressionar bé, un equip que les té perquè ha tingut algunes en transició però no ha marcat i, en canvi, tu et poses per davant del marcador, un context que li va bé al Barça, però crec també que el Barça ha provocat moltes coses perquè aquest context es donés, no? I això és el que em fa estar satisfet en el partit d'avui. Per tant, m'ha agradat l'equip i m'ha agradat Xavi, també, perquè per dues coses. Avui tenies dos camins. Un era plantejar-te certes coses de com havia jugat fins al dia d'avui, i l'altre és intentar fer millor les coses amb les quals tu creus. I crec que Xavi ha optat per aquesta segona, no? Per amb les seves conviccions, fer-ho millor, no? Diguéssim, perquè hem vist el Barça de Xavi jugant a ser més que mai el Barça de Xavi, no? Molt amunt, línia defensiva molt alta, pressionant. Per tant, a mi m'ha agradat. I després m'ha agradat perquè una de les eines que té qualsevol entrenador al món és que quan les dinàmiques no és bona, utilitzar la plantilla i posar cares noves. I avui el Barça l'ha utilitzat, és a dir, ho has dit tu l'entradeta, no? Hi havia jugadors que havien estat titulars i que havien començat molt bé la temporada, però que ara no estaven bé. Per tant, una de les obligacions de l'entrenador és que quan això es dona, buscar altres alternatives dins de la plantilla perquè tinguin el seu moment i tinguin pista. I crec que avui ho hem vist i li ha anat bé l'equip.
Estava veient unes xifres de Frenkie de Jong. A la primera part, Frenkie de Jong fa 43 passades com a pivot, guanya els 6 duels que té contra jugadors del Villarreal, 6 de 6 en els duels, no? Això demostra intensitat, concentració, fa 3 tackles, recupera una pilota i només en perd 2. La pregunta, Àlex, és, molta gent demana que ja sigui el pivot titular. Vull dir que ja, jo el que deia a l'inici, no? Hi ha partits molt diferents amb rivals que et plantegen situacions molt diferents i que Busquets continua sent vàlid, no? Però que De Jong avui ha fet un pas endavant és evident, no?
Per mi sí, per mi absolutament. És a dir, i ho dic amb tot el respecte cap a Busquets, que jo l'he marcat i és el millor pivot que hi ha hagut a la història, per mi, eh? Però jo crec que el Barça ha de passar pantalla aquí i que Busquets és aprofitable, per suposat, però ha de tenir un altre rol. I crec que el partit del Bernabéu el situarà definitivament en un altre rol, no? S'havia parlat molt de que Frenkie de Jong no pot jugar a la posició de pivot. Per mi sí, jo fa temps que dic que per mi sí. És veritat que és un jugador diferent a Busquets. És a dir, Busquets és posicional, Frenkie de Jong és tot menys posicional. Però per altres mètodes aconsegueix bastant les mateixes coses, si us hi fixeu. És a dir, Busquets moltes vegades juga de primera, allibera passades, dona avantatge als seus companys, recupera molt alt. Bé, ho fa des de la posició. Frenkie de Jong ho fa des del moviment. És a dir, a partir d'aquestes conduccions, avui hem vist múltiples jugades que conduïa, juntava rivals, aglutinava 3-4 rivals i després alliberava, no? Doncs ja està fent el mateix que feia Busquets de primera, doncs ell ho fa amb conducció. L'hem vist saltar la pressió, moltes vegades partint des de fora de lloc, però saltar, i com que té moltes cames, arribava i robava. Per tant, per mi, hauria de ser el pivot. És a dir, la pole position en aquesta posició, per mi, ha de ser de Frenkie de Jong, i avui ha demostrat que pot fer-ho molt bé.
Què en penseu?
Jo crec que avui ha estat un partit molt important per ell, perquè a banda de les xifres i tot el que hagi pogut fer, jo li he vist una cosa que fins ara no li havia vist, i ha estat una actitud una mica de líder, de, sí, de reivindicar-se a l'equip, d'això, no? De alçar el cap i dir, ei, jo marco una mica el compàs. I és una cosa que no li havia vist mai, que sí que potser li havien vist més abans de venir al Barça, i que per fi l'hem vist, i jo m'agradaria que això tingués una mica de continuïtat, perquè jo crec que serà molt bo pel Barça, perquè una de les coses per les quals ve Frenkie de Jong és per assumir aquest liderat i per anar, doncs, no guanyar-li terreny a Busquets, però fent aquest relleu natural d'una manera no tan brusca o no tan forçada com estem veient que està acabant passant amb totes les vaques sagrades.
Mm. Pintarell.
Sí, a mi m'agrada molt el partit de Frenkie de Jong. Per mi ha sigut el millor jugador del Barça. A més, crec que avui passava examen perquè quan hem vist que no jugava Busquets, totes les mirades i la lupa posant Frenkie de Jong, no? A veure si era capaç de fer aquest pas endavant que se li ha demanat moltes vegades des de que està al Barça, i crec que ho he fet un pas endavant. Jo l'he vist líder, com deia la Maria, amb jerarquia, amb personalitat, i crec que se li ha de donar continuïtat. Jo crec que ara que Xavi, és veritat que és un partit i tampoc fa falta que ens tornem bojos, però crec que ara que Xavi ha trobat un possible substitut de Busquets, i tenint en compte que tot apunta que no continuarà la temporada vinent, crec que se li ha de donar continuïtat i fer aquest relleu progressiu, i sobretot si Frenkie de Jong manté el nivell que ha demostrat avui.
A més, el pròxim rival li pot... És un estil també Villarreal, no? No és un equip que està aquí al darrere, l'Atlètic Club, amb el Verde, és un equip alegre, no? Molt físic, també, vull dir que li pot anar bé a Frenkie, no?
Per cert, Frenkie de Jong, no oblidem que el Barça l'ha empès una miqueta, l'ha posat allà del mercat aquest estiu, eh? També, mentalment, també hi ha un punt aquí que s'ha de treballar amb ell, perquè entenc que faci el pas endavant, però el club també hauria de fer un pas endavant i... donar-li una mica d'amor.
De carinyo.
Sí, i sobretot mantenir la continuïtat. Ho dèiem al principi, no? que el Barça guanya no ha de ser per un dia. O sigui, ha de tornar a recuperar aquell camí, no? Pues, també crec que és important que el Frenkie tingui aquesta continuïtat i que pugui seguir mantenint aquest nivell.
Poqui.
Disculpa un moment, però s'estic veient a la tele el gol, no l'havia vist.
L'Almeria-Girona.
El gol que l'ha anat al Girona, em sembla un atracament com una casa.
L'Aleix no està tan d'acord,
No, és que el reglament...
El reglament, no?
Ja en parlarem, ara en parlarem, que tocarem a l'agut. El reglament diu que si el porter toca amb una mala pilota i l'altre extrem de la pilota està al terra o al seu cos...
La té controlada. Magnífic, meravellós. Vinga.
Magnífic el reglament.
Cada vegada... Ahir ho vaig sentir aquest matí, sentit amb un altre emissor de ràdio el gran, enorme i impagable Jaume Creixell, fer la següent reflexió amb tota la raó del món. Cada cop que toquen el reglament del futbol, la caguen. Ho ha dit així, i té tota la raó. Però bueno, és igual, no entrarem.
No, després tocarem el Miquel i ho
podràs dir. Per mi és un... Clar, no ho havia vist, ho acabo de veure ara. I del tema Bussi, jo penso, responent ras i curt a la pregunta teva, jo crec que ja fa temps que hauria de ser el primer... el que ha jugat avui. Ja va temps, ja està. I no vull entrar més.
Sí?
Això va ser. Ah. Mira, aviam, els relleus passen i el món no s'acaba. M'entens? I si jo vaig resistir en el seu moment, els de la meva generació vam resistir veure com Schuster era substituït per algú, qui fos, que Guardiola era substituït per algú, qui fos, podem assumir perfectament que Sergio Busquets deixi de ser, amb tots els respectes, pel que ha sigut el mig centre titular del Barcelona. O sigui, ho tinc assumit i no passa res. I insisteixo, ja fa un temps que hauria de... El titular, no dic que no estigui a la plantilla, que no sigui útil, el titular hauria de ser un altre.
I després una cosa, depenent dels partits, jo crec que Busquets ha quedat en evidència, el dia de l'Inter i el dia del Madrid, sobretot, quan l'equip es trenca. Home, és que no té ja el marge per córrer cap enrere, i per mi és quan ha patit més Busquets, i ha sortit a les fotografies dels gols, el dia de Çalhanoğlu perquè no arriba i es remata sol, el dia de l'Inter per les pèrdues de pilota, i el dia del Madrid perquè l'equip es parteix. I quan l'equip es parteix, i l'equip no té la pilota i el Barça no es defensa amb la pilota, Busquets pateix moltíssim, i és el que li ha passat, i per mi per això ha quedat tant en evidència, sobretot en aquests últims partits. I jo segueixo pensant que Busquets, i el que deia abans l'Àlex, per mi el millor pivot defensiu, però sí que també penso, com diu el Puig, que a poc a poc se li ha d'anar donant aquest relleu generacional, perquè és el que toca.
I és titular des del 2009, Des del 2009.
Exacte, jo crec que és important també els finals. Els finals també són importants, o com es gestionen aquests finals també són importants. No cal tampoc arribar al punt de que un jugador quedi en evidència, potser un partit sí, però no cal que tota la temporada aquest jugador quedi en evidència i l'afició s'indigni, la senyal i tal, amb el que han estat jugadors com Busquets i d'altres, jo crec que mereixen un final al Barça ben gestionat i digne i a l'alçada del que han fet per al club.
De fet, avui, parlant d'això dels finals, no? Hi ha hagut el moment de la xiulada. De fet, a Busquets s'escapen alguns xiulets quan
entra. Sí, hi ha hagut alguns.
Sí. De Jong, i després hi ha a
Gerard Piqué.
A Gerard Piqué, sí.
A mi aquesta situació em fa llàstima, perquè penso... cal arribar a aquest punt per part de tothom, eh? I, evidentment, la gestió de l'afició és impossible. Tu estàs anant allà al camp i la gent s'indigna i xiula i crida... Jo crec que Piqué, amb el que ha significat Piqué pel Barça, amb totes les seves llums i ombres, jo crec que no mereix un final com aquest.
No. El que passa és que el públic... Jo crec que el públic és sobirà, pot fer el que li doni la gana. Jo soc soci del Barcelona des de fa 47 anys i jo no he pitat com a... No sé, no he pitat mai un jugador del Barça. Mai.
Jo no ho entendré mai. És una cosa que no entendré mai.
No dic que se li digui a l'afició, no podeu xiular en absolut.
No, jo parlo
d'una gestió més des del punt de vista de Xavi, des del punt de vista fins i tot del mateix Piqué.
Però Xavi ha demanat per activa i per passiva que no se'l piti. Potser jo mateix...
Xavi també li va dir a l'estiu, amb tu no compto.
Sí.
I ell va decidir quedar-se. També em sorprèn d'ell. És a dir, també has d'assumir una miqueta la teva situació, no? No sé, a mi em sembla molt llestimós.
Jo tinc la sensació, Joan, que hi ha molta gent que no li perdona les paraules del dia de Lisboa amb el Bayern, que va dir, escolta, si fa falta faré un pas al costat. I la sensació és que, com que no ha fet aquest pas al costat, la gent no li perdona. Jo, de totes maneres, els xiulets...
Clar, és que jo no entenc mai. Jo crec que la crítica és saludable i ha d'existir. El que no entenc és que el públic d'un club xiuli els seus propis jugadors durant un partit. És que no... Home, sabíem.
Una cosa sí, puntual,
clar,
si fa...
Clar, si és un desastre de partit, allò no s'aguanta per enlloc, home, doncs sí. Pots expressar el teu disgust. Però així, de punt de partida, pitar un futbolista, home, què vols que et digui? Jo no... A mi no m'agrada. Entenc els pitos, però no crec que siguin saludables.
Mira què ha dit Xavi Hernández. Hem de recordar que és un dels documents més destacats de la roda de premsa postpartit de Xavi Hernández sobre els xiulets a Piqué.
Yo lo único que puedo decir de Piqué, que juegue o no juegue a nivel deportivo, dentro del vestuario es un ejemplo. Ejemplo en mayúsculas. Ni una mala cara, entrena al 100%, se deja la piel por el equipo, juegue 10 minutos, juegue media hora, juegue 90. Y esto lo digo públicamente porque además se lo merece. Ni una mala cara en ningún momento. En ningún momento. Y es un ejemplo de capitán. Y esto lo tiene que saber la gente. Entonces pido unidad. Si no fuera un ejemplo, no diría nada. Pero lo es. Y que Gerard esté para el grupo y para el equipo para sumar, esto también indica mucho de cómo es él. De ganador y de competitivo.
Deixa'm dir que a Movistar, després, al final del partit, Jordi Alba també ha dit una cosa semblant pel que fa a la seva situació. Li han dit, escolta, avui has tornat a jugar, bon partit, i ell ha dit, sí, diu, jo, si jugo, intentaré fer-ho el millor possible. I si no jugo, sumaré, animaré l'equip... i estaré allà pel que em necessiti Xavi. És a dir, que els dos, no?, estan ja anant en aquesta línia, també.
I l'he vist emprenyat a Xavi, eh? El to de veu, com a mínim, emprenyat. De totes maneres, Xavi ha parlat i ha sortit ja en defensa diverses vegades dels capitans, eh? Perquè això de... No hi ha hagut males cares, ajuden sempre quan els hi van preguntar, escolta, com estan assumint els rols, sobretot Alba i Piqué, que no estan jugant, i els ha defensat i els seguirà defensant.
Del Mas, què en penses?
Bé, que així ha de ser, primer de tot que així ha de ser, que parlem com si fos una cosa extraordinària i quan formes part d'una plantilla doncs has de tenir aquests conceptes molt clars i més si ets capità, però després que no em sembla gratuït que Xavi ho digui públicament, és perquè així ha de ser i que per tant crec que ho tenen assumit. Ara ho deia la Maria, no? És que els finals de jugadors tan bons no són fàcils, no ho són per ningú, però no són fàcils. I en aquest sentit, doncs, no serà senzill que no sigui traumàtic, eh? Perquè són jugadors tan bons que o no els tens directament a la plantilla, o si els tens a la plantilla t'acabaran jugant en algun moment puntual, i ja ho estem veient, no? I és possible que quan t'acabin jugant, doncs, estiguin a molt bon nivell. Per tant, veurem com es gestiona. Dit això, jo crec que... allò que us deia abans, no? El passar pantalla amb aquests quatre jugadors, jo crec que el Barça, coincideixo amb el Joan aquí, que crec que va un palet tard, no? I que ara no ho hauria d'aturar, no hauria de tornar endarrere.
Bé, això ha sigut una mica els aspectes que hi ha hagut més enllà del futbol. Anem al partit, que ha estat una autèntica alegria. Vosaltres heu estat a l'estadi, diria, no?
Sí,
el Pintanel i el Poquí. La primera part és brillant, i llavors hi ha aquells 8 minuts màgics, 31, gol de Lewandowski... A mi el moviment que fa d'Esperó és brutal. És que deixa tres tios, deixa el porter i dos defenses retratats allà.
És que el de Lewandowski és molt fort.
I el segon gol també és de crac.
O sigui, realment és un jugador que el tenim... que fa molts anys que ens sentim a parlar, que ens enfronti, que el Barça s'hi enfronta a la Champions i tal, i a mi no m'ha deixat de sorprendre des que ha arribat. L'altre dia, el dia de l'Inter, quan marca ell el segon gol seu, animant a l'equip, mirant quan faltava, 4 minuts, vinga, va, empenyent... L'equip estava ensorradíssim ja, i ell no rendia. I a mi, jo pensava, pobre xaval, ha vingut aquí a jugar a la Champions i no la jugarà, i està animant, i avui el veus amb aquesta actitud que penses... És que no puc més que treure'm el barret amb aquest home.
I l'altre li pregunten si s'empenedia d'haver fitxat pel Barça. Evidentment, encara que s'empenedi, no pot dir públicament que sí, no? Però a més, és que la sensació, quan el tio diu que no, és que és sincer completament, i ha encaixat superbé al bastió. No, és una passada. La quantitat de recursos que té, el primer gol, el segon també, com defineix amb la rosca, dona molt, i a més, Xavi sempre dic que és un exemple per la plantilla, i jo crec que ha entrat superbé a l'equip i... I el rendiment és brutal, evidentment.
Dubtàvem. És que fa fàcil coses molt complicades. Amb una facilitat que dius, però com ho has vist això? I sí.
I dubtàvem molt, no? Primer del preu i després de l'edat i el rendiment. No, ho estàs jugant tot.
L'edat el dubtes, ho dic perquè jo era del segon que el dubtava, i una contertuliana nostra habitual també, és...
No des d'aquí una salutació. Clar,
no és perquè és la temporada. Els dubtes no són per aquesta temporada. Sí. Lewandowski té un contracte de 4 temporades, tot i que el de Rems, el quart, crec que és condicionat a una sèrie de partits.
Mesos,
Doncs és igual, els dubtes meus segueixen sent-hi a la tercera temporada. O sigui, aquesta temporada anava a veure un Lewandowski golejador i ho tenia clar. Home, sí que m'està sorprenent el nivell d'exuberància que està exhibint a moltes jugades, com el partit d'avui, i el caràcter de lideratge, que això ho està portant a l'equip, i com molt bé deia abans la Maria, l'altre dia amb l'Inter, gairebé ell resol una situació molt complicada, perquè va ser ell sol que es va posar l'equip a l'esquena i va tirar endavant per intentar capgirar aquell marcador i aquella situació complicada. Un gran líder dintre el camp, diria
Porta
jo.
Porta 11 gols a la Lliga, 11 gols en 10 jornades, o sigui, surt a més d'un gol per jornada, i 5 a la Champions. És a dir, porta 16 gols...
Bueno, la meitat dels gols del Barça els ha fet ell.
Sí. En total, 16 gols en 14 partits oficials. És que és molt bèstia el registre que porta,
La implicació és brutal. Per mi, la implicació de Lewandowski, la influència en el joc, és una passada.
I el primer gol, per mi, del Mas, tu que has jugat una mica més professionalment a futbol. O sigui, ja no és fer-ho, per mi és imaginar que amb un esperó eliminaràs 3 rivals i et quedaràs sol davant la porteria. Dalmas? L'hem perdut, eh? Ell també està imaginant aquest gol i s'ha quedat sense paraules. Bé, no, aquí a la taula, no? Vull dir, només el fet d'imaginar això en una centrada...
És que és aquesta fase. És veritat que és una cosa que, per exemple, en Sufati també, en els seus moments més brillants, també li veiem, que fa molt fàcil una cosa que després, quan la veus repetida, dius, però a veure un moment, com ha pogut veure això amb aquella velocitat, amb aquella... És increïble, és que és increïble. Sí, el segon també és espectacular, eh?
Sí. Dalmas, què? T'hem recuperat?
Sí. Jo havia jugat, però això no ho feia, eh? Molt menys, eh? És increïble. Ara, no, només per afegir coses noves al que dèieu. Primer de tot, el control és brutal. Després hi ha un control, crec que és a la primera part o la segona, un que li ve d'una pilota vertical que li ve per darrere alta i que la baixa, sí. I que després fa una autopassada i gairebé no es gol, que aquella està al nivell del control del gol o més, perquè és supercomplicada. I en la línia aquesta és el que us anava a comentar, no? per afegir coses noves. A mi també m'ha sorprès una mica, però no tant, perquè jo crec que aquí la gent pensava que Lewandowski només era un home gol, quan no és un home gol. I dir-li que és un home gol, suposo que la gent comença a veure que fins i tot és una mica falta de respecte o falta de consideració, no? Perquè és un futbolista integral. Tècnicament és boníssim, quan surt de zona tot ho millora, et descarrega sempre el joc cap a la zona on hi ha menys rivals, bueno, entra en combinació amb els jugadors propers, les 12 lideratges que comentàveu, la capacitat golejadora per suposat... vull dir que té moltíssimes coses, no? Per mi és un futbolista, és el millor jugador de la plantilla, sens dubte, i per tant és el més determinant. I en referència al que deia el Joan, no? del tema de l'edat i dels anys, jo crec que sí que aguantarà, però òbviament també entenc que per portar un jugador així, que com dèieu, ve a un context, ve a menys, diguéssim, vens del Bayern disposat a amb condicions de guanyar-ho tot cap a un Barça que és una mica incert, li has de donar aquest tercer o aquest quart any que suposo que és el que fa dubtar molta gent, no? Però entenc que el Barça havia de donar-li això, però jo confio que arribi bé,
Ara seguim parlant de la victòria del Barça i també de moltes altres coses, el t'ho diràs. Són les 12:24, volem saludar en directe una figura que tots coneixereu, exjugador del Villarreal, exinternacional amb la selecció espanyola i que actualment és ambaixador del Club Groguet, és el Marcos Sena. Hola, Marcos, què tal? Bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, en primer lugar, mi más sentido pésame por la muerte del señor Llaneza, una figura importantísima en Villarreal, ¿verdad?
Muchas gracias. La verdad que hoy ha sido un día triste, un día gris para todos que le guste el fútbol, sobre todo los del Villarreal, ¿no? Pero hay que intentar pasar página y seguir hacia adelante.
Para la gente que nos esté escuchando y no lo sepa, es una figura clave, ¿no? En la historia, en el crecimiento del Villarreal, señor Llaneza.
Totalmente. José Manuel ha hecho un gran trabajo, como todos vosotros ya sabéis. Y de hecho fue uno de sus fichajes, ¿no? En su momento. Obviamente no debería de estar, obviamente estoy muy agradecido por él haberme visto, ¿no? En su momento en Brasil, el año de 2002. Y hasta hoy sigo aquí, obviamente, por él.
Emocionado, Marcos Sena, lo entiendo perfectamente. De hecho, creo que el Villarreal ha dicho que la ciudad deportiva va a llevar su nombre, ¿no? Que es un magnífico homenaje, ¿no?
Sí, va a llevar su nombre. Yo creo que es, digamos, lo más justo, ¿no? Y de una cierta forma lo notaremos más cerca a nosotros. Y ha dejado su legado. Lo que tenemos que hacer es cuidar bien a lo que le ha dejado.
¿Ha afectado esto a los jugadores del Villarreal durante el partido? ¿Cómo lo ves así, Marcos, o no? ¿Crees que puede haber afectado?
Ah, bueno, yo creo que en el momento de la noticia obviamente choca un poco, pero los jugadores son profesionales y tienen que intentar desconectar en este momento. Pero es complicado. Primero que es complicado jugar en el campo del Barça, porque es un gran equipo, es un campo muy difícil, pero hoy tenía este plus de dificultad, ¿no? Porque al final acabo lo que ha pasado, quiero no, te quita un poco, ¿no? La concentración y no sale de todo bien. Yo creo que hoy es un día para pasar página, ¿no? A nivel deportivo, y se puede entender, y por la otra parte, a nivel institucional, que era José Manuel, que es toda una institución, pues nos ha dejado.
La verdad es que esto del fútbol, bueno, tú que has jugado, es increíble, ¿no? O sea, el Villarreal llegaba bien, está bien en la Conference, está jugando bien en la Liga, y en cambio el Barça llegaba muy tocado, y de repente hoy se cambian los papeles, ¿no? Y parece el Barça otro equipo, y el Villarreal, pues no ha sabido, ¿no?, cómo reaccionar a este Barça tan exuberante.
No, hoy el Barça no nos ha dado opción. Le he visto un Villarreal sin fuerza. No he visto mi Villarreal de otros días. También entiendo, vuelvo a decir, y estoy seguro que este equipo va a sacar fuerza, va a volver a demostrar el fútbol que venía haciendo, porque tenemos una gran plantilla, gran jugadores. Y lo de hoy hay que pasar página, ¿no? A nivel deportivo. Y de momento lo que estamos, quiero, ¿no?, que no conseguimos quitarte la cabeza, es lo que ha sucedido, pero eso suele pasar.
Como futbolista, ¿entiendes que se haya dudado un poco de Xavi Hernández? Que cuando haya malos resultados se dude un poco de la figura del entrenador. No sé si aquí en Villarreal con Emery también nos ha pasado en algún momento.
No, con May no. Con Xavi estando en un equipo como el Barça, que estos equipos viven de títulos y de victorias día a día, es normal. Pero bueno, ya sabe, y todos ellos saben que a Xavi hay que tener paciencia y que obviamente, vuelvo a decir, ¿no?, los equipos grandes, paciencia hasta cierto punto. Si no gana, pues gracias por venir, por su trabajo, pero necesitamos seguir hacia adelante. Xavi es un amigo, La verdad que deseo lo mejor para él. Obviamente hoy no, pero es una persona que sabe de fútbol, tuvo la oportunidad de hacer el curso de entrenador con él. Y aparte de que he jugado...
Bueno, habéis ganado la Eurocopa 2008 juntos, ahí en el medio campo, claro.
Claro, aparte de que he jugado a favor y contra, ¿no? Pero bueno, he sufrido mucho más en contra, pero a favor he disfrutado.
Sí. Mira, sé que es un día complicado para ti, así que te agradezco muchísimo que nos atiendas en directo a estas horas y después de una derrota del Villarreal por 3-0. Déjame hacerte solo la última, porque estábamos hablando y debatiendo mucho aquí sobre Sergio Busquets, ¿no? Y tú jugabas en esa posición, en la selección española, en el Villarreal. ¿Entiendes que a veces aquí seamos un poco duros, críticos con él? Porque ha sido tan bueno Busquets que como ahora ya a veces no llega o no le da el físico o la cabeza, pues se le critica, ¿no? Pero ha sido tan bueno que cuesta, ¿no? Ver a Busquets que ya no es ese jugador tan determinante como pivote.
Bueno, obviamente no acompaño desde aquí, pero lo que veo desde ahí es que Sergio sigue, al menos a nivel de pensamiento, sigue más rápido y es difícil quitarle un balón. Yo creo que Sergio da este balance en el Barça o en la selección, que es necesario, ¿no? Que esa mezcla de joven con veteranos que yo creo que tiene que tener, y que obviamente los del Barça, yo estoy seguro que le tienen mucho cariño y le quiere, y por un día le criticar un poco, pues bueno, puede que suceda, pero yo estoy seguro que la gente le quiere muchísimo y que Sergio es un crack y lo ha demostrado todos estos años.
¿A ti te costó dar el paso de decir, vale, ya no estoy para rendir al máximo nivel? ¿Cuesta dar ese paso cuando estás tan arriba o no?
A ver, obviamente es complicado asimilar, es verdad, porque toda la vida jugando el fútbol, pero obviamente llega un momento que uno tiene que pasar, digamos, el balón a los que vienen desde abajo, que no estoy hablando, no estoy diciendo de Sergio, no estoy hablando de Marcos. Sergio yo creo que aún tiene fútbol, y en el Barça o donde sea, para seguir disfrutando. Yo creo que es el momento de que Sergio deje de jugar en el Barça, ¿no? Y a otro nivel menor. Yo, en mi opinión, eso es muy particular, ¿eh? Yo lo que veo que da mucho al Barça.
¿A ti te cogió el puesto en la selección española? ¿Te supo mal o no? ¿O te dio orgullo ver que Sergio Busquets cogía esa posición que tenía Marcos Senna?
No, ni mucho menos, hasta porque, como había mencionado antes, llega un momento que uno tiene que ser consciente que viene otro por detrás y que te empuja, y que tú también tienes que ser consciente de apartarse, porque viene con más fuerza, con energía, con ganas de ser realidad y ya no promesa, y así fue lo de Sergio.
Muy bien, pues bueno, vamos a ver cómo va la temporada. Mucha suerte para el Villarreal, muchos ánimos en este día tan triste, Marcos, y nada, nos vemos en el partido de la segunda vuelta.
Bueno, muchas gracias.
Un saludo fuerte, gràcies. Marcos Senna, en directe al Tu Diràs de RAC1, parlant d'aquesta mort del senyor José Manuel Llaneza, que era una figura clau en el Villarreal, i també defensar una mica la figura de Sergio Busquets, que ara comentàvem. Diu que encara no està per donar el pas al costat, no? Per fer el pas al costat, Maria.
Bueno, és que és el que dèiem, és una mica difícil gestionar aquests moments finals, perquè ningú té, no és un iogurt, Busquets, no té una data de caducitat. Bueno, de fet, ara els iogurts tampoc tenen una data de caducitat molt clara, per tant...
I ni que en tinguin, hi ha gent que se'ls jala igual,
sí,
no? Vull
sí,
que
és per tant, és una mica... És complicat saber on és el final, on comença una altra etapa diferent... És difícil, i jo crec que, clar, ell es veu en la seva mateixa situació i empatitza molt. Des de fora potser és una altra versió, però costa saber quan és el moment.
Assumir-ho, que el jugador assumeixi, i sobretot jugadors com Piqué, Alba Busquets, que ara se'n parla tant, que estan ja al tram final de la carrera esportiva. O sigui, jugadors que han guanyat tot i que han estat tan importants als seus clubs, o sigui, assimilar que ja no ets tan important, al final no ens enganyem. La temporada passada, ho jugaven tot, els tres, absolutament. I el fet de, sobretot Piqué i Alba, que són els que juguen menys, assimilar això, jo entenc que no deu ser fàcil per uns jugadors tan importants com ells.
Què rius?
No, que anava a dir una cosa, lletja i passo.
No?
És una hora que ja es pot.
Només no. Només diré que si no hagués el Mundial, això ho dic en sèrio, crec que ja hauria, ja estaria a la MLS.
Clar, que està per l'últim mundial, sí, vols dir, el màxim.
Jo crec que sí. Jo crec que fa anys que el seu... de diversos jugadors, és arribar al Mundial amb condicions. Jordi Alba, per exemple, també, el passat té un any més de contracte. Altres...
Bueno, hi ha Cristiano Ronaldo, que també està aguantant pel Mundial.
Cristiano Ronaldo no sabem...
A partir del desembre ja veurem què
passa. Sí, la d'avui és molt grossa, eh?
Que l'han
apartat del United perquè ahir se'n va anar abans que acabés el partit perquè no jugava, i no anirà convocat contra el Chelsea, que és un partidàs, Chelsea United, i ell ha fet un comunicat a les xarxes aquesta nit.
Ah, sí?
Reculant una mica, dient que
sempre, assumint, no?
Que sempre ha estat professional, sí. Que ell sempre vol ser un exemple pels més joves, que intentarà seguir treballant pel millor del United, i mig reculant.
És difícil, A més, són jugadors que no són jugadors qualsevol, com deia l'Àlex, són jugadors que han guanyat molt, tenen un ego, han viscut moments de la seva carrera professional que tothom els hi posava catifes vermelles, els elogiava, els hi feia l'onada, i clar, canviar el xip i assumir potser una certa cura d'humilitat... És difícil, és molt difícil. Jo crec que es necessita un acompanyament fins i tot psicològic per gestionar-ho. Per gestionar l'èxit i per gestionar l'etapa final de l'èxit.
Clar, però és que aquesta etapa final, que jo entenc, aquesta és la teoria i és molt maca. Aquesta és la teoria.
Gràcies.
Que és preciosa. Però és que, i que jo comparteixo, que hauria de ser així. Però és que no conec cap cas que hagi estat així. I gairebé tots els finals de grans estrelles en el seu club han sigut traumàtics, perquè
home,
no són capaços.
No, Xavi,
ni
està,
jo crec que el Barça
ho
va gestionar bé.
I ni està, tampoc va ser tan amarg.
Esportivament, institucionalment, també.
D'acord, perquè Xavi agafa, i quan
Puyol,
veu que
mejorar... Perquè Puyol, Llobre, també.
Aviam, quan dic és que... És a dir, tots aquests futbolistes van marxar d'una manera molt elegant, però tampoc van saber ser suplents. I ho dic amb to positiu, perquè en el moment que van veure que no eren titulars...
És totalment legítim.
És absolutament legítim. El que vull dir és que el que és difícil, i que no conec, no se m'acuden exemples, segurament n'hi ha, però en aquest moment...
La cura d'humilitat de dir, ja no soc titular, ara
soc un bon suplent.
M'estic 2 anys fent de bon suplent. És que això jo crec que no existeix.
Però per tant també és important saber assumir això i dir, doncs mira, si he de ser suplent, si Xavi em diu a mi al juny que ja no compta amb mi... doncs em busco una altra solució,
Això és l'ideal, o acceptar el rol, que no passarà, però bueno.
I ara d'aquí, quan s'apropi més a final de temporada, s'obrirà el debat de què passarà amb Alba i Busquets, realment, amb Alba i Piqué, perquè si realment no tenen protagonisme, els hi queda un any de contracte.
I de molt contracte. Clar, però el problema és que dius, no, sí, escolta, estem parlant de, no sé, del xocolata del lloro, posa dius, però és que no és el cas.
Ara seguim. Hem de parlar d'Ansu Fati, m'agradaria parlar un moment d'Ansu Fati, i tinc una sorpresa per vosaltres i pels oients. Avui tenim un seccionista nou, avui no vindrà el Bermúdez.
Vaya, hombre, no, jo li volia preguntar al Mourinho coses.
Sí.
T'estàs fent amic, ja.
No vindrà el Bermúdez a fer imitacions, perquè avui era un tu diràs una mica més curt.
Eren
però...
imitacions, tio, pensava que eren de veritat.
No, va, què vols dir, que ara he revelat el secret, eh? No, però ja ve un seccionista nou avui. Ah. M'agradaria que em diguéssiu a veure què tal ho fa.
Vale.
No sé, que m'ajudéssiu. Ara tornem aquí, el Tu diràs.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boldam, per descomptat, doble malta. La seva Boldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i li sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford, amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
Estàs preparat? Viu el partit Esportium Catalunya. En qualsevol dels locals Esportium de Catalunya podràs apostar aquest o qualsevol altre partit. Trobaràs tots els esports perquè facis les teves apostes. Aprova't al teu local Esportium Catalunya més pròxim i gaudeix del partit. Esportium Catalunya. Juga de manera responsable i només si ets major d'edat.
Hi ha dies en aquesta vida que són únics. L'aniversari, el casament, la graduació, el naixement dels teus fills, el dia que et vas comprar el primer Renault.
El meu primer Renault?
Esclar. Del 17 al 22 d'octubre aprofita els dies únics de Renault i emporta't un Renault nou amb les millors condicions i sense pagar quotes fins l'any que ve. Aprofita'ls.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Si poguéssiu escollir, quin seria el cotxe dels vostres somnis?
Per mi, un elèctric.
Un 4x4, per l'aventura.
Jo m'estimo més un híbrid per viatjar.
Jo, un potent esportiu alemany.
Però per què renunciar a una cosa si ho podem tenir tot? Nou Opel Grandland híbrid endollable. Molt més que un elèctric.
Descobreix-lo a Masternou, concessionari oficial Opel a Barcelona. Masternou.com.
Professional. A Bricomar no podem fer que el teu rebut de la llum o el preu del combustible baixin, però sí que podem recordar-te que estem al teu costat. Ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes del teu dia a dia i en aquells que suposen una gran inversió en les teves obres. Al teu costat, amb preus encara més baixos perquè continuïs amb els teus projectes. Bricomar.
Bon dia, sóc el teu algoritme. Sé quantes hores entrenaràs, sé quin menjar demanaràs, sé... Que vols?
No, no ho saps.
Nou Alfa Romeo Tonale Híbrid. Live unpredictably.
Vine a veure'l a Auto 88. Concessionari oficial Alfa Romeo a Barcelona i Mataró. Auto88.com.
Bona nit. En els tres sorteigs del tríplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
El 431, el 307 i el 686.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament 3/4 d'hora de la matinada. Aquí seguim, eh? Tu diràs especial, després d'aquest superdijous de futbol en què han perdut Espanyol i Girona i ha guanyat el Barça al Villarreal 3-0 fent un molt bon partit. Ho estem comentant amb l'Àlex Dalmas, Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i també amb l'Àlex Pintanel. Vull recordar un parell de coses. La primera, ara que parlàvem d'Anglaterra i d'aquest enrenou que té Cristiano Ronaldo amb el Manchester United, acaben de fer fora Steven Gerrard com a entrenador de l'Aston Villa. Que, per cert, avui ha perdut l'Aston Villa 3-0 amb el Fulham. Filipe Coutinho, quants minuts diríeu que ha jugat?
No sé.
Cap, Filipe Coutinho. L'Aston Villa està fregant el descens a la Premier League i avui s'ha encarregat Steven Gerrard. I després, informació de servei per tots els oients que ens estiguin escoltant a aquesta hora. Encara queda alguna plaça per venir de públic dijous vinent. Dijous vinent tornem a obrir les portes del Tu diràs i tenim aquí 20 cadires a l'estudi de RAC1 perquè veniu a veure com fem ràdio, que bé que ens ho passem i com funciona això del Tu diràs. Dijous vinent, 27 d'octubre, últim dijous del mes, obrim les portes del Tu diràs. Si voleu venir, tudiras@rac1.net, encara queden algunes places. Si no entreu en aquest dijous, tranquils, perquè us guardarem la tanda per l'últim dijous del mes de novembre si voleu seguir venint de públic. I obro ja a una setmana vista... Qui vol venir a concursar? També farem la segona edició del gran concurs del Tu diràs dijous vinent. Si voleu venir al concurs, també tudiras@rac1.net i especifiqueu, m'agradaria concursar al gran concurs del Tu diràs. Ja sabeu que hi ha molts premis, molts premis. Aquí us esperem dijous de la setmana vinent. I ara, Ansu Fati. A veure, què n'heu de dir d'Ansu Fati? Maria.
Jo que estic molt satisfeta d'haver-lo vist en l'onze inicial, perquè sé que darrere de la recuperació d'Ansu Fati hi ha com una mena, ja n'hem parlat altres vegades, de pla molt minutat i molt precís de quan ha de jugar Ansu Fati i quants minuts, no forçar perquè ve d'on ve i tots volem que arribi a un nivell de recuperació el més similar possible al que tenia abans de lesionar-se, però jo crec que el fet de sortir en els trams finals de partit no li ha anat a favor, ni a ell ni a l'equip. Jo crec que la presència d'ell des de l'inici, primer que a l'equip li dona un ordre i una estabilitat que amb Dembélé o amb Rafinha no té, i després a ell li treu aquest factor de jo crec, d'un punt d'ansietat de sortir i haver de fer un bon paper, generalment no en partits fàcils, perquè el Barça no ha tingut precisament enfrontaments fàcils. Llavors aquest punt d'ansietat jo crec que al sortir d'inici se'l treu de sobre, i llavors ell comença un partit i en funció de com vagi el partit se'l canvia, i si se l'ha de canviar el descans no passa res.
Fer-ho al revés, vols dir, no?
Exacte, jo crec que això ell li treu pressió, i jo crec que el Barça, més la seva presència des de l'inici, li dona ordre i estabilitat.
No, i que l'altre dia va estar molt bé el Bernabéu, jo crec que Xavi va estar molt intel·ligent. El fet de donar-li continuïtat 3 dies després de lo del Madrid, és un dels protagonistes i un dels que inicia l'intent de remuntada, i heu estat molt bé. Ja no, al final el gol per mi és més casualitat que una altra cosa, no? però ha participat en el joc de l'equip, que a més et dona molts més recursos que possiblement els dos extrems tan oberts. A mi m'ha agradat bastant el partit d'Ansu, ha jugat bastants minuts, l'he vist prenent bones decisions, que això també és important, i que a més això sempre reforça l'autoestima, i jo crec que ha fet un partit bastant complet.
Bueno,
ho al principi, sí, ho acabes culminant amb el gol.
Jo estic molt d'acord, crec que es guanya la titularitat el partit de diumenge amb l'estona que juga. Jo crec que el clàssic, l'entrada de Frenkie, Gavi i Ansu, que crec que
no,
són...
No, Frenkie...
Ah, perdona, és titular.
Ferran.
No. Perdó. Estava pensant en Frenkie perquè el canvi... Frenkie es posa a mig centro, el tram final. Entren de cop Gavi, Ferran i Ansu, correcte. I crec que això dona vida, sobretot pel partit de Gavi, que fa un bon partit, i d'Ansu Fati. I crec que Ansu es guanya la titularitat avui en aquell tram de partit, i li dona continuïtat aquells bons 30 minuts, perquè el que li havia passat altres dies a Ansu és que, per exemple, va jugar molt bé a Noeta, va ser el que va liderar la reacció del Barcelona al camp de la Real Sociedad, després de començar per... i no havia sortit de titular, sinó que va sortir més tard, i Xavi li dona l'oportunitat contra el Victoria Pilsen, el primer partit de Champions, i fa un partit molt discret, molt discret. Després ha anat tenint minuts i no ha estat el nivell que havia estat en el seu partit de Noeta, fins l'altre dia al Bernabéu, que fa un bon partit, i avui que el ratifica amb la seva bona actuació d'avui. El gol jo sí crec que és important, és el tercer, tanca el partit, i penso que a ell li dona molta més autoestima, sobretot. I crec que és molt bona notícia aquesta continuïtat, ja veurem fins on arriba. Jo que era molt escèptic, o sigui, molt poc optimista respecte fins i tot a una hipotètica participació d'Ansu Fati en el Mundial, ara no ho veig tan complicat si en els partits que queden, fins que Luis Enrique dongui la llista, Ansu manté la línia.
Pel nano, més enllà, per mi s'ho mereix, no? Perquè a més va fer aquella explosió, Luis Enrique hi va confiar, i després té la mala sort que es trenca dues vegades.
S'ho mereix, aviam, què vol dir s'ho mereix?
S'ho mereix per qualitat futbolística, vull dir. El problema és que havia d'agafar ritme.
A les competicions, al final, professionals, no és que sigui un premi de Reis perquè t'has sigut molt bon nano, i no, vull dir, no t'ho mereixes perquè ets molt bon nano, i el bo que ha sigut, t'ho mereixes perquè en aquell moment estàs en condicions de ser competitiu. Fins ara, l'Ansu que hem vist, ho sento, però no està en condició de ser competitiu.
Però és molt millor que alguns dels davanters que han anat amb la selecció.
Bueno, però no està en condició de ser competitiu. Igual, pues, que, no sé, Maradona fa 10 anys era boníssim, però no estava... Era boníssim perquè era Maradona, però no estava en condicions de ser competitiu, no?
En aquell Mundial del 94 estava en condicions...
Ja vam veure com acaba el Mundial. Vull dir que... Perdona, si manté el nivell que... L'evolució que ha exhibit potser encara està temps d'arribar al Mundial, i aleshores sí que et diré, s'ho mereix. Si no, no.
Jo estic convençut que si manté aquest nivell, Luis Enrique se l'emporta.
És
significatiu, quan acaba la temporada passada, que hi ha els dos o tres partits de la Nations League, sorprèn molt que Luis Enrique el convoca i no el fa jugar cap minut. I entenc que és per un tema físic, evidentment. No,
és... Bueno, sí, però el convoca perquè ell vagi agafant esperit de grup.
Confiança, no?
El convoca perquè ell se senti part del grup. Això vol dir que confia més.
Lluís Enrique creu en ell. Jo estic convençut que si Ansu Fati és capaç de mantenir aquest nivell, que Ansu Fati anirà al Mundial. I ara, a veure també el paper que li dona Xavi en els propers partits, de no fer-lo desaparèixer. Crec que és un tio que depèn molt del seu coco, com molts jugadors, i pel que ha passat crec que el cap és important, i en aquest aspecte, ara que sembla que te l'està recuperant, has d'aprofitar-ho.
Dalmas, què ha fet avui bé Ansu Fati? Què destacaries d'aquest atac del Barça avui?
Bé, diverses coses, no? Jo crec que ara dèieu que li convenia amb ell i li convenia a l'equip, eh? Jo crec que l'equip necessitava una mica el que reporta Ansu, que són bons moviments, que és dinamisme, que són moltes coses, no? Jo estic molt content perquè ara, com deia el Pogui, crec que és la primera vegada que encadena dos partits bons. I quan dic bons, vull dir, amb aquell estat, no segurament el punt d'electricitat que hem arribat a veure en Ansu Fati, però s'hi ha acostat. Bé, partint des de l'esquerra, jo crec que ataca molt bé l'àrea, des d'allà sap quan ha d'estar obert, sap quan s'ha de tancar. És l'únic dels extrems, juntament amb Ferran, que pot conviure bé amb un lateral profund, diguéssim, amb un lateral de volada, perquè està acostumat a fer-ho, i després perquè és el que més coses et genera. És a dir, Lewandowski a banda, Ansu és el millor jugador ofensiu que té aquest equip, amb bastanta diferència, i mira que a mi tot el que té el Barça dalt, a mi m'agraden, els altres extrems m'agraden. Però crec que indubtablement, no sé qui ho deia ara, però per mi en els partits grans, Ansu hauria de ser innegociable d'inici. I fins i tot en la versió actual, en la versió que no és la millor d'Ansu, hauria de ser innegociable. És qui més coses et genera. Avui, per exemple, en 75 minuts ha intervingut gairebé 50 vegades i ha xutat 7 vegades, que és el que més xuta. Per tant, tenir un jugador aquí que et generi tantes coses, que et provi desequilibri, que et tregui centrades, que t'arribi a l'àrea, que et remati, que et xuti, crec que el Barça no es pot permetre el luxe, doncs, com per no tenir-lo, no?, en aquest tipus de partit, perquè si no Lewandowski està massa sol. Per tant, per mi, Ansu hauria de ser innegociable en els partits on et jugues coses.
A veure si diumenge repeteix, no?, que a mi m'agradaria veure'l ja. De moment s'ho ha guanyat, això.
Jo crec que sí. Jo és que, a més, crec que pren bones decisions. Potser no moltes, però les pren bé. I jo crec que el Barça, jugant, per exemple, amb Dembélé o Rafinha, generen molta cosa, però una mica caòtica. I, en canvi, Ansu Fati té aquest punt més de centrat, que és veritat, potser no genera tantíssim, però el que genera ho genera bé. El Barça acaba traient-ne profit. I, en canvi, Dembélé o Rafinha, doncs és una cosa una mica més inestable.
Ho hem vist en els últims partits, sí.
Jo crec que jugarà, perquè, però a diferència d'altres dies, perquè s'ho ha guanyat. Perquè s'ho ha guanyat. Jo crec que s'ha guanyat jugar el diumenge amb l'Atlètic Club. I, per tant, jo crec que Xavi, que en línies generals crec que aposta... És bastant just a l'hora de fer alineacions, crec que sí, en general.
A mi m'ha grinyolat una mica el traspàs Inter-Madrid, repetir la davantera.
Bueno, clar, aviam...
A mi em va grinyolar una mica, però...
Tots tenim els nostres gustos, no? I segurament oferim... Però jo crec que Xavi, en general, premia el que s'ho mereix, i si ha de seure jugadors capitans vaques sagrades com el Jordi Alba o el Piqué, el resseu. Amb l'excepció de Busquets, té aquesta habilitat i és l'únic jugador amb el que jo discrepo de la gestió que fa, però jo penso que Xavi és
meritat. I Dembélé l'ha salut poquet,
perquè creu molt.
És que de fet està enamorat de fet amb els dos extrems. I és veritat que el Barça...
La nineta dels meus ulls, no?, que va dir Guardiola, doncs això...
És veritat que el Barça, amb els dos extrems, és més previsible, i amb Ansu que t'aporta, com deia Alex, aquest dinamisme que té més recursos i més opcions i més sorpreses de cara al rival.
Sabeu qui és molt dinàmic? Molt, molt, molt dinàmic?
Miquel, el duo.
Però també Miquel Agut, que ens ha narrat així el partit del Girona-Almeria.
Girona, gol! L'àrbitre que l'atura, veurem si és vàlid o no, perquè el dubte és més enllà de si és gol de Yangel i val l'empat, és primer, si hi ha fora de joc o no, dieu que ve del darrere, no n'hi ha, i si després, si el porter Fernando té la pilota agafada o no la té quan Yangel en el segon esforç.
Doncs, segons el reglament, sí tenia la pilota agafada. Hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit des d'Almeria.
Hola, Dinàmic.
Hola, hola. Mira, Poquí venia del Camp Nou.
No, és que no havia vist el partit.
Acaba de veure aquí la jugada i ha al·lucinat, també.
Clar, i el igual si la miro més detingudament veig una altra cosa, però a mi així d'entrada m'ha semblat, no sé.
Mira, tinc aquí les normes del reglament. Diu, infracciones cometidas por guardametas. Dos punts. Llavors diu, el guardameta no deberá nunca retener el balón en las manos más de 6 segundos. Això és una primera norma. L'altra diu, el guardameta estará en posesión del balón siempre que el balón se halle en sus manos o entre su mano y cualquier superficie, el suelo o su propio cuerpo. Per tant, la pilota, en aquest cas, sí que estava entre la mà del porter, que la tocava per dalt, i el terra, que tocava per baix. Per tant, no, Miquel, segons la normativa, en principi és un gol ben anul·lat.
Sí, l'únic que, amb el pas dels minuts... a veure, vagi per endavant, que si el Girona avui ha perdut no és per l'àrbitre. Si el Girona avui ha perdut és perquè ha fet una primera part lamentable i amb regals inconcebibles al rival. Dit això, l'última jugada a mi em sembla que està al límit, perquè jo no n'havia vist cap repetició fins fa una estona, i vista la repetició, jo crec que gairebé el moment de l'impacte de la mà de Fernando i del peu de Rangel amb la pilota són gairebé simultanis. No és posterior l'impacte de Rangel a una, diguem-ne, que suposada subjecció de la pilota per part del porter, encara que fos amb la mà, amb el palmell de la mà, fixant la pilota sobre la gespa. Per tant, a mi em sembla que és tot plegat simultani. Ara, avui, el VAR, aquesta jugada amb la llei a la mà es podria dir que està ben arbitrada, hi ha dos penals que et concedeixen, s'ha d'entendre que ho són, però avui el problema del Girona no és el VAR, l'última jugada representa frustració, i de fet, gent del Girona, fonts del vestidor del Girona, ens han dit a la zona mixta de l'estadi que després de parlar amb el porter de l'Almeria, ell era el primer que els havia dit que no tenia la pilota del tot subjectada, i que per tant, si a l'àrbitre hagués donat gol, a ell, el porter de l'Almeria, Fernando, tampoc no l'hauria estranyat.
No sé, és delicat. Jo, llegint la norma...
M'agradaria saber l'opinió de l'Àlex, perquè que ha jugat a futbol...
Del Mas, vol
sí,
dir, ja.
Sí, sí.
Què en penses,
sí,
del Mas?
Per mi, a veure, jo no dubto del reglament, per mi hauria de ser gol.
Per mi, exacte. És que a mi em sembla claríssim.
És que al final l'esperit de la norma, igual que el de les mans, no, és treure avantatge d'una situació en concret. Allà no treu avantatge. És a dir, allà el porter no es veu condicionat i Angel arriba en el refús i va dins. Dit això, estic molt d'acord amb el Miquel, perquè jo he vist tot el partit, vull dir, no es poden fer tants regals per competir primera divisió. I dit això, també crec que aquella jugada en concret, a la primera rematada, ha d'anar dins ja. Però per mi és gol legal.
És que el Girona porta molt... O sigui, els punts que ha regalat el Girona, ara així de memòria em surten com a mínim 4. Com a mínim 4 punts.
Estan descens per culpa d'això.
Per culpa dels gols regalats. Sí. Regalats amb grans partits, sobretot el dia del Betis, no? El camp del Betis.
Fa un bon partit i perd.
Fa un molt bon partit del Girona. Aquell és el més, sí, el
aquesta
més,
moto,
el més
aquesta
paradigmàtic.
La moto almeriense trucada, sí, aquesta.
No. Ha passat Marc Márquez aquí, eh? Sí, Marc, en Parisé.
Ostres. Bé, què s'ha dit d'això? Hi ha hagut molta queixa o no, Miquel, al Girona?
No, sincerament, jo crec que el Girona ha entès, i escoltarem Mitchell i també Oriol Romeu, que avui del que es tractava era de no haver fet els regals de la primera part. Ara que el Puqui parlava d'errors gruixuts, mira, em ve el cap aquest d'avui, em ve el cap el de Juan Carlos del Metropolitano, en què regala el segon gol a Correa.
Sí.
Hi ha el gol que Samu Saiz regala al Betis, que és el 2-1 final.
Aquest és brutal, aquest és tremendo.
I el que no recorda tanta gent, perquè aquell dia el Girona guanya 3-1, és el gol que regala David López a Enes Unal en el partit de Montilivi, però també li dona la pilota i el deixa encara en sol Juan Carlos. Per tant, estem parlant com a mínim de 4 gols de resum de l'any de pífies, de pissarrí, que el Girona ha concedit al rival, més enllà de ser fràgil al darrere. A Michel li hem preguntat per les dues parts, perquè a la primera el Girona ha estat malament, rematadament malament, i a la segona, amb amor propi i orgull gironí, ha estat a punt d'empatar o fins i tot de guanyar, perquè Estuani ha fallat un penal i a l'última jugada, com hem comentat, l'àrbitre ha anul·lat un gol a Yangel.
Nos hemos dejado correr, nos hemos dejado rematar. Bueno, situaciones que no se pueden permitir. Y luego en la segunda parte hemos hablado de defender el escudo, de ser un equipo, de ir todos juntos, no de palabras sino de hechos.
La xerrada del descans ha estat efectiva, a la segona part s'ha millorat, però no s'ha evitat la derrota. El Girona és en zona de descens, una situació incòmoda per Michel.
No, claro que es preocupante porque no quiero estar ahí. Tenemos que salir de ahí, cuanto antes. y eso pasa por ganar el domingo en casa, pero estoy convencido de que vamos a salir.
I ja ho deixem entreveure en aquesta resposta. I en més d'una ocasió, Mitchell ha elogiat la plantilla que té i creu que té eines per fer una molt bona temporada. Avui ho ha repetit, tot i la decepció d'aquest 3-2 als Juegos Mediterráneos.
Vamos a salir ahí. Pero sí, sí, molesta y es... Bueno, no, no es que sea nerviosismo, y esto hay que saber llevarlo. Hay que saber llevarlo y hay que afrontar las situaciones como hombres y como que nos jugamos mucho y somos... representantes de toda una ciudad y de toda una afición y hay que darle la vuelta a la situación ya.
Això és el que ha dit Michel a la sala de premsa i posteriorment hem escoltat Oriol Romeu a la zona mixta, un futbolista, el de Ull de Cona, que ja té ganes de jugar diumenge contra l'Osasuna a Montilivi per capgirar aquesta dinàmica, perquè ja són 5 partits sense guanyar, només un dels últims 15 punts pel Girona.
Però hi ha parts positives per traure, hi ha coses per millorar i de cara al diumenge queda molt poc, tenim molt poc temps i a vegades inclús trobo que és millor i tot perquè és una oportunitat per recuperar els ànims i jugar a casa davant la nostra afició i traure una victòria que és el que necessitem.
I de cara a diumenge, quin seria el missatge per l'afició, tenint en compte que l'equip començarà a jugar en zona de descens però que necessita l'ajuda de la massa social gironina a Montilivi?
És moment clau ara, és moment dels Estats Units. Sabíem que seria una temporada complicada i ara s'ha de donar un pas endavant. És l'hora de la veritat, juguem a casa contra l'Osasuna, un equip que ve està en una bona dinàmica.
Bé, doncs aquest pròxim partit, això és diumenge 6:45 de la tarda, oi, Miquel?
Això és correcte, i és un partit molt important tenint en compte la situació del Girona a la classificació, però també que el següent desplaçament és ni més ni menys que el Santiago Bernabéu. Ahir, des de la Secretaria Tècnica del Girona, es va passar per Elx i es va veure l'Elx Madrid. I la sensació és que l'Elx no va estar tan malament, però que el Madrid està a un nivell, diuen, brutal. O sigui que esgarrapar algun punt de Madrid serà, no cal ser cap científic, cap eminència, molt complicat. Els 3 punts contra l'Almeria, doncs, en una situació, contra l'Osasuna, en una situació com aquesta, passen a ser prioritaris.
Sí, a veure si aixeca el cap no al Girona, perquè a més juga bé, no, Àlex Pintanel? Ho està fent bé, l'equip.
Sí, però és això que, el que dèieu, no? Que l'estan penalitzant massa els errors, i al final aquest tipus d'equips, aquests errors, vamos, te'ls penalitzen i es troben aquesta situació que és complicada, i a més no es coneixia el calendari, però vamos, sí. El que deia el Miquel, bàsic sumar contra Osasuna. Sí, sí.
Osasuna a casa, Bernabéu, Atlètic Club de Valverde a Montilivi i després van al camp de l'Elx abans del Mundial.
Vull dir que... I de fet hi ha una jornada de Copa, la primera, i llavors sí que ja el Mundial i s'atura la competició.
Ah, val,
que
sí.
També estaria bé estar fora del descens durant el Mundial per no estar un mes i mig o dos veient-te com un dels tres del furgó de cua. Clar.
Dilluns, el sorteig de Copa. Ja entren en joc l'Espanyol, el Girona, el Mollerussa, aquí ahir felicitàvem que l'entrena Jordi Cortés, el germà del Lluís Cortés, ens n'alegrem molt pel Mollerussa. Bé, entren tots els equips ja al sorteig, excepte els de la Supercopa d'Espanya, que són Barça, Madrid, València i Betis, entren tots.
El que passa que per equips com el Girona és molt xulo la Copa, però és un
altre,
exacte, sí, sí. Un nivell d'exigència que vens de l'alegria de l'ascens, però saps que t'espera una temporada molt dura, i a més afegir-hi una altra competició... És complicat, és complicat.
Dalmas, què volies dir? Això que també comentàvem, no? Que juguen bé, la proposta de Mitchell és bona, però no acaben de donar fruits, no?, els resultats.
Sí, juguen molt bé, sobretot ofensivament. Jo crec que és un equip que genera molt. Però vaja, condicionat al que dèieu tots, condicionat per aquestes errades, les que deia el Miquel i fins i tot alguna altra, perquè la setmana passada n'hi va haver-hi alguna que també t'acaba condicionant. Bé, la sensació de que el Girona té menys punts dels que mereix, però mereix entre cometes, no? Perquè al final són accions tan definitives que acaben depenent de tu. I la sensació que deia Mitchell, no? Crec que la tenim tots els que seguim el Girona, que és que tard o d'hora acabaran tirant cap a dalt perquè juguen molt millor, però és que és perillós posar-se al pou, perquè una vegada et poses al pou després costa sortir.
A veure com reacciona el Girona. Miquel, descansa, bon viatge de tornada.
Deixa'm dir només, repetir el que he dit a la transmissió, que per mi el Girona del mig del camp en endavant sí que té un equip de primera i que al darrere ara mateix hi ha futbolistes que no estan al nivell de primera, entre la porteria i la defensa, i això al final t'acaba penalitzant cada partit. Dit això, a dormir i demà cap a casa i diumenge intentar guanyar a l'Osasuna.
Molt bé, ja ens explicaràs com va el Gran Premi, aquí a Almeria.
Sí, sí. Vale. Marc, perdona, Enea.
Adéu, una abraçada.
Adéu, Peco Banyaia.
Adéu, Peco, adéu, Déu-n'hi-do. Girona Osasuna, diumenge a Montilivi, l'Osasuna avui ha guanyat l'Espanyol.
Ja es pot dir que l'Espanyol perdrà a Pamplona perquè Melero López xiula ara mateix al final del partit. S'ha acabat.
1-0 ha guanyat l'Osasuna a l'Espanyol, que l'Espanyol ha tingut ocasions fins al final, però no ha pogut ni sumar un puntet i donar continuïtat una mica a la victòria d'aquest passat cap de setmana, 1-0 a casa. Des de Pamplona, Joan Camiola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit. Doncs sí, derrota de l'Espanyol, que venia de fer un partit correcte, un partit digne contra el Valladolid, d'aconseguir aquesta primera victòria a casa de la temporada. Puntuar avui a Pamplona era important per tal d'encarar la final que ha de jugar aquest diumenge a casa contra el CUE de la Lliga, l'Elx, però centrant-nos en el que ha passat avui, hem vist un Espanyol força competitiu, sobretot en defensa la primera part, concedint poc, tenint una ocasió claríssima gràcies a Cabrera, però a la segona part, en una acció defensiva molt mal defensada, valgui la redundància, Osasuna s'ha pogut avançar al marcador, després ho ha buscat la reacció des de la banqueta, però Diego Martínez ha explicat en roda de premsa que no hi ha temps per lamentar-se.
Hay una jugada que desnivela el partido, creo que es la acción del córner, que creo que ya pues varía todo. Nosotros hacemos cambio de sistema, intentamos meter jugadores para intentar buscar el 1-1, y evidentemente cuando tú vas a intercambio de golpes con Osasuna, pues pasa lo que ha pasado, que habrá momentos donde ellos puedan hacer del 2-0, y nosotros, si no aprovechas las dos ocasiones que tuvimos, creo que muy claras, creo que las dos ocasiones en el 76, por ahí creo que era, muy seguidas, tanto de Joselu como con Puado, creo que son muy claras, ¿no? Son prácticamente un mano a mano con el portero. Ha estado muy acertado Aitor, a partir de ahí, pues, a recuperarse, porque ya no hay tiempo de lamentarse, hay un partido en muy poco tiempo.
Precisament, Diego Martínez, una de les coses que va avisar a la prèvia d'aquest partit era la contundència que necessitava l'Espanyol a les àrees. És precisament el que li ha faltat avui en àrea pròpia, quan ha hagut de defensar aquesta acció de Budimir, i en àrea rival, desaprofitant fins a 4 ocasions valor gol que no han entrat.
Mira, este campo es complicado por todas las segundas jugadas que hay, los centros al área. Creo que hemos estado especialmente en la primera parte muy, muy firmes, luego en la segunda parte, cuando después del gol, evidentemente, el partido se abre y es otro partido. Y nos ha faltado pues esa contundencia que hemos tenido en otras ocasiones, porque es cierto que las dos o tres ocasiones aún son muy claras nuestras, ¿no? Es decir, al final es... Pero es así, esto es el fútbol, es un resultado doloroso, porque realmente el partido estaba donde queríamos, pero tenemos que aprender que este tipo de detalles pues tenemos que intentar seguir mejorándolos, insistiendo que creo que el equipo ha progresado bastante, ¿no?, a nivel defensivo.
Com dèiem, sense temps per lamentar-se, també ho deia el tècnic Diego Martínez, perquè l'Espanyol, res, en gairebé 2 dies, 48 hores, torna a jugar a casa aquest cop contra l'Elx.
Aquest partit sí que és important, el d'aquest diumenge al migdia contra l'Elx. Gràcies, Joan. La veritat és que avui Abde ha fet un partidàs. No sé si heu vist la jugada maradoniana.
És a dir, per la ràdio. No,
espectacular, eh? Vull dir, l'agafa a la banda i se'n va de 3.
I no és la primera que fa amb Osasuna, eh?
Sí, sí.
N'hi ha vist diverses aquesta temporada.
Està a un nivell interessant. No sé si el Barça tindria cabuda, aquest jugador, amb tot el que hi ha, però...
Jo crec que, i tant que hauria de tenir... Però té un problema, i és que no és golejador. I potser, tampoc ho sé, tampoc ho estem bé, per el que estem veient, no? Però un futbolista amb el desequilibri d'Abde, jo penso que el Barcelona aniria... Vamos, per partits com el de l'Inter l'altre dia, per exemple.
Però si ja tens
meravellós.
Dembélé i Rafinha.
Sí, clar, però escolta'm. Entre Dembélé i Abde, ho tens clar, tu? Jo no ho tinc clar. No,
A priori sí, després els hauríem de veure, però a priori em quedaria amb Dembélé.
Sobre contracte, sí.
No, Dembélé sí, amb l'altre, dic.
Ja. Mira, abans de tancar tertúlia... Hola, Gerard Ballera, bona nit.
Hola, bona nit.
Pot ser que hi hagi vaga a primera divisió en les pròximes setmanes? Aquesta és molt bona, eh? Que pot ser que ara s'aturi la Lliga. O sigui, hi ha el Mundial, que ja ens fan darrerir el calendari, imagina't ara.
A veure, n'hi podria haver, altra cosa és que n'hi hagi. Veurem què passa. Fa un parell de dies hi va haver una reunió entre la comissió delegada de la Lliga, representada per uns quants clubs, i el ministre d'Esports i Cultura, Miquel Iceta, en la qual ja els clubs van mostrar el seu malestar per algunes de les esmenes que s'havien d'incloure en una nova llei de l'esport que el govern, el PSOE i també el Partit Popular han de dur a terme, han de redactar. Eren unes esmenes a petició de Javier Tebas i van ser unes esmenes retirades finalment pel Partit Popular, es creu que per pressions de Florentino Pérez, perquè tot això va de que els clubs, igual que va fer el govern britànic amb la Premier League, els clubs que no volen la Superliga volen assegurar-se que Barça i Madrid, si juguen la Lliga Espanyola, no poden jugar una competició que no organitzi ni la UEFA, ni la FIFA, etc etc. És una de les qüestions. Hi ha més qüestions, però el debat de la Superliga és una de les qüestions. Aleshores, hi ha convocada una assemblea extraordinària pel dijous 27 d'octubre, el dijous de la setmana que ve. Es reuniran tots els clubs i si el govern no fa marxa enrere i no inclou aquestes tres esmenes, doncs hi ha la possibilitat de que a partir del 28 d'octubre comenci una vaga.
Quedarien tres jornades, a partir del 28 d'octubre, abans del Mundial. Vull dir que, imagina't.
Esclar, també es diu que els clubs, a més, que van signar un acord amb CBC, es posaria en risc també aquest acord, hi hauria la possibilitat de perdre molts calés en aquest sentit. Barça i Madrid, evidentment, estan a l'altre costat i aquesta és una guerra que fins ara no havíem trobat, però la guerra Barça i Madrid amb la resta de clubs i Tebas, que va, evidentment, amb la resta d'equips.
Però el que pretén Tebas és que la llei de l'esport reconegui el monopoli de les federacions i de la UEFA, no?
Sí.
Per tant, pretén que allò que està a punt de jutjar el Tribunal Europeu...
Que a finals de desembre falla, per cert.
No, a finals de desembre... Em sembla que és... potser sí, no ho sé. Jo crec que a desembre...
És el desembre, no sé quin dia, però sí.
Jo tenia entès que mitjans, finals
pretenen,
de desembre...
Pretenen posar una cosa que pot ser il·legal, perquè pot ser que aquest tribunal decideixi que la UEFA ostenta un monopoli i que aquest monopoli és il·legal. I que, per tant, els clubs...
Es pot fer la Superliga.
Es pot fer una Superliga.
Sí.
Pot ser que això ho digui una llei. I aleshores, el senyor Tebas...
Vol posar una norma perquè el Barça i Madrid estiguin lligats de mans i peus.
Vol posar una clàusula il·legal. Una clàusula, una esmena, o com es digui, il·legal. Això, aquest és el resum que jo entenc.
Sí. És així. I si no, forçarà els altres 18 clubs de primera i els 22 de segona...
A fer una vaga.
A fer una vaga del futbol. Per tant, pot ser que ens quedem sense futbol... No abans del 9 de novembre. O sigui, no el 9 de novembre, que és quan s'acaba la Lliga abans del Mundial, sinó abans del 9 de novembre.
Però que ho tinguin molt clar, que és per fer una cosa que pot ser il·legal.
Ja, això ho ha de jutjar encara.
Ho han de jutjar, però que pot ser il·legal.
Ho anirem veient. 1:10. Mira, tancarem tertúlia aquí, però vull que marxeu escoltant a casa la pròxima secció que ve ara. No sé si esteu al cas del que ha passat a RAC1, hi ha un trasbals.
Jo estic molt afectat.
Al versió RAC1 hi ha un trasbals, ara mateix, perquè el senyor Marcelí s'ha enfadat amb Toni Clapés. És veritat, vull dir, s'han enfadat de veritat. Per una batalla que va haver-hi, vam fer uns gags, un escorxador de RAC1, hi havia un guió i t'havies d'anar dient el nom del porc entre l'un i l'altre. A mi em va tocar amb la Marta Ramon i m'ha acabat tan amics, però ells dos es van dient el nom del porc i no han acabat tan amics. I el senyor Marcelí ha demanat, tu diràs, a veure si pot fer una secció sobre la històrica del Barça. I a veure si el podem fitxar i venir un cop a la setmana. Això és el que m'ha dit. Llavors, bé, aquesta tarda hem gravat 5 minuts de secció i ara us demanaré que l'escolteu, que marxeu a casa tranquil·lament i...
Ja hem de fer una valoració o no? O ja la farem?
Ja me la fareu, sí. Ja me la fareu, perquè... Bé, ja us avanço... A mi m'ha grinyolat alguna cosa, però...
No ens condicionis, no ens condicionis.
Però... No, senyor Marcelí, sempre el meu equip, però fent seccions històriques del Barça, no sé... Hi ha alguna cosa que explica que és interessant. Bé, ara ho sentireu. Dalmas, una abraçada molt forta.
Igualment, una abraçada per tots.
Vinga, adéu-siau. Joan Poquí, Àlex Pintalel i Maria Ferrandicida. Moltes gràcies, també.
Bona nit.
Bona nit. No us perdeu, atenció, la secció de prova és el pilot número 0 del senyor Marcelí. Fem una pausa primer i després la secció? Sí, vinga, fem una pausa i després la secció amb el senyor Marcelí, va.
On ha fet bé.
No va l'ordinador, espera't, que això són coses del directe.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boldam, per descomptat, doble malta. La seva Boldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i li sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford, amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Ja saps on veure el partit? T'esperem a Esportium Catalunya. En qualsevol dels locals Esportium de Catalunya podràs apostar aquest o qualsevol altre partit. Trobaràs tots els esports perquè facis les teves apostes. Aprova't al teu local Esportium Catalunya més pròxim i gaudeix del partit. Esportium Catalunya. Juga de manera responsable i només si ets major d'edat.
És la tardor. És el moment de tornar a sentir, de compartir experiències úniques.
És temps de descobrir els paratges de somni amb el contrast de colors del Pirineu i la Plana i gaudir de les activitats que el territori ofereix.
Ecoturisme, natura, cultura, pobles amb encant, turisme actiu, mostres firals, jornades gastronòmiques i la millor cuina autòctona.
Ara és el moment. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Mogauto et presenta un nou model de concessionari. Arriba a Barcelona, Volkswagen City Store, Mogauto Gran Via. La primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Vine i descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen. Viu una experiència 100% tecnològica. Configura el teu model favorit a la nostra City Store Mogauto. A Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
A BP creiem que en mereixes més sense més. Per això amb el programa Mi BP estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers, el nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat i Terrassa, i ara estrenem ubicació a la carretera de Prats de Lluçanès a Sabadell.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Ets de 4, de 3 o de 2 rodes. A Drivim tenim tot tipus de cotxes i motos. Més de 400 vehicles nous d'ocasió i quilòmetre zero amb entrega immediata a preus increïbles. Drivim, concessionaris oficials Citroën, Opel, DS Automobiles i Subaru. I de motos, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Visita'ns a Badalona, carrer Acer, polígon Les Guixeres o a drivim.com.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 31 de juliol del 1977.
I el número de la sort, el...
el 2.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Coses meves. El programa més esperat pel barcelonisme autèntic. Coses meves. El programa per patidors i gent de cor blaugrana. Coses meves. Finalment, el cafè Baviera de l'Aleix Pariser.
Sí, tu diràs, però...
Sí,
vale, igual.
Ja ho diré, ja ho diré. Coses meves. Amb el senyor Pariser, que em farà d'ajudant quan jo m'encalli. Conformes?
I tant.
Coses meves. Barcelonisme 100%. Bona nit.
Què tal?
Bona nit i bona hora, i bona mort quan sigui hora.
Quan toqui, sí.
Sí, no, cal córrer.
En primer lloc, benvingut, el tu diràs.
Moltes gràcies, molt amable. És vostè molt amable per convidar-me i per oferir-me aquesta possibilitat que del qual jo estic convençut vostè no quedarà decebut.
Això esperem? Sí. Això esperem tots, no? Jo quan vaig sentir allò... Doncs,
sí.
Li hem obert les portes.
Vostè em va trucar, no, desesperat.
Sí, li hem obert les portes al tu diràs perquè crec que... vostè pot aportar un punt històric, no?, a la informació del Barça.
No, no, no només històric, sinó perquè vull explicar les quatre coses bàsiques que ha de saber tot bon barcelonista.
Perfecte.
Perquè no es pot anar pel món d'aquesta manera.
Per tant, és una secció històrica, perquè la gent ho entengui, no?
Més que històrica, perquè no som només més que un club, sinó que som part fonamental de Catalunya.
M'agrada el ritme de les sintonies i això m'agrada bastant.
És extraordinari.
Sí, això ho fa bastant bé. Digui, llavors. Va, comencem, Marcelí.
És un bailable.
Sí, sí.
Ho dic perquè, mentrestant, la gent, si vol, també pot ballar, sabent
clar,
les coses.
Pot anar escoltant i ballant, no? Està bé, això.
És hi ha molta gent, Clar, Pariser, i Veres i Calles, que no calles mai.
No.
Hi ha molta gent que no sap que enguany ha fet 100 anys de la inauguració del Camp de les Corts del Futbol Club Barcelona.
És bona, la dada.
Home, no és bona, és que no ho he dit res.
No ho hem explicat, això?
Jo que jo sàpiga, no.
Bé,
ho has explicat aquí? Jo ara
que ho diu no em sona, però és que l'actualitat ens menja el dia a dia.
No ens ha de menjar tant, perquè va ser un estadi preciós que va durar fins l'any 57, quan es va fer el Camp Nou, i que el partit inaugural va ser entre el Barça i un equip de em sembla que era d'Escòcia, escocès. Eren escocesos sense mil rens. No em facis dir el nom, perquè jo els noms estrangers...
Però aquí el rigor seria important, per la secció i per entendre-ho, el rigor del rival.
I què vols dir, alguna cosa
important? No, que potser podria haver-se...
No, el que és important és el resultat.
Val, com va quedar?
2-1, vam guanyar nosaltres.
Ah, això és important.
Home, això sí que és important.
Deixi el rival, doncs, si vam
guanyar. I el Camp de les Corts es va fer famós perquè va ser el que va acollir el Barça de les 5 copes, i això ja hauries de saber, perquè no sabeu res, i el de la famosa xiulada que hi va haver amb l'himne espanyol, l'homenatge que es va fer a l'Orfeó Català, i... Encara estic esperant el programa especial que el senyor Pariser, aquí de cos present, i la redacció d'Esports de RAC1 no ha fet. El faran algun dia?
Bueno, per això el portem a vostè, que ja reivindica aquest moment històric, està bé.
Una altra cosa que s'hauria de saber, precisament ara que fa també fa 100 anys d'aquest fet... Va sortir un setmanari futbolístic que es deia Xut, que era una cosa extraordinària, que parlaven també de boxa, que és una cosa que vostès obliden.
Aquí
que és un esport...
S'ha perdut, sí.
S'ha perdut,
ja. S'ha perdut, sí.
No sé si és perquè vostè té poc algú del practiqui vostè.
M'estobi, sí.
Ja és això. Doncs, escolti, en aquesta mateixa revista, en el segon número, que va ser el novembre de l'any 22, fixi's el que estic fa 100 anys, hi va sortir per primera vegada la paraula Barça.
Ah, sí? La part més, diguem, la paraula curta, no?
Home,
no Futbol Club Barcelona,
no,
sinó Barça.
La primera vegada que s'escriu Barça i que es diu Barça va ser, ara el novembre farà 100 anys. Direu res? Tampoc no direu res.
No.
Perquè no sabeu res. No. Perquè aneu pel món, desesperats, que no sabeu qui som.
Escolti,
o qui puja, qui
baixa. Li diré una cosa. A mi m'està semblant molt interessant això que explica. Això no, molta gent no ho sap,
és que quan... Per què he de venir jo a ajudar-vos a tirar amunt aquest programa? Perquè tingui audiència, aquest programa.
Sí.
El programa que esteu a les últimes.
Sí, tampoc fa falta que es fiqui amb el programa si vol treballar-hi.
No. Anem a la cosa.
Sí.
Vostè coneix el lema del gat negre, que és tot perdut, tot per perdre?
Sí, sí.
D'on ve aquest lema?
Doncs d'alguna mala ratxa del Barça, entenc, no?
No.
No, d'on ve?
És que vostè exactament... Vostè hauria de passar a ser... No sé, és igual. No ho diré perquè no el vull ofendre.
No,
vostè és jove.
Perquè...
Vostè és jove.
Sí,
gent jove fa tu.
Ja estem provant la secció, vull dir, tampoc es fiqui amb el presentador.
No,
sí.
No, anem-vos en guard perquè ara d'això. Miri, va ser el 8 de desembre del 1899, o sigui que feia, no res, 8 o 10 dies que s'havia fundat el club.
El Barça, sí.
El primer partit que va fer el club va ser una colla d'anglesos que vivien a Barcelona.
Sí.
I es van ajuntar per fer com un equip i van dir, venga, ja vamos a jugar nosotros. Van perdre!
Oh, ja va començar malament la cosa.
I això sol ja és un signe de com pot anar la cosa. Tot perdut,
tot per
perdre.
Ja
I ja
entenc,
està. I
ja
per acabar aquesta secció extraordinària, posi'm una música maca.
Potser al final hauria de ser una mica més de ritme.
Sí, que no veus el ritme.
Home, la gramola aquesta que sona...
Fixi's, és preciós.
Sí. Exactament, i... sí, sí. Exactament, això seran com sí. anècdotes i efemèrides que vostè anirà explicant de la història del Barça, entenc?
No, dels 100 anys... No, són anècdotes, això és la base. És la base del món, eh?
Val.
O sigui, és la base del món futbolístic...
I vostè vol venir cada setmana explicant...
No, vindré cada dia, si no... Si puc venir cada dia, no només a fer la secció, sinó també la tertúlia.
Ja.
Perquè vostè necessita un tertulià que conegui les bases sòlides.
Això m'ho diu molta gent. Farem una cosa. Ara ho comentarem amb els tertulians d'avui, a veure què els sembla la secció,
sí,
no?
Hi ha
gent com el Joan Poquí, que la història del Barça la coneix
home,
a la perfecció.
Per la mort de Déu, em va parar...
Però fem una cosa.
I li diré més, el senyor Poquí estarà encantat que jo sigui present aquí per posar ordre i seny en el seu programa que anirà d'allà.
Això ho decidirem ara en els pròxims dies, no es preocupi, jo li agraeixo molt que hagi vingut.
Bueno, doncs demà vinc, no?
No, esperis un moment.
Jo ja vinc demà.
Demà el trucarem al matí i decidim. Però ara venen uns partits molt seguits i potser no tindrem espai per tornar-ho a fer. I després ve el Mundial. Fem una cosa, deixem passar el Mundial i el genem per
l'any. No, però si el Mundial també hi seré, no se
m'ho. Però no és el Barça, ja l'he vist a vostè molt capficat.
Però no es preocupi vostè, que jo ho relaciono tot, jo hi entenc de futbol, no com vostès que hi entenen.
Jo el trucaré, però potser el més lògic és deixem passar el Mundial i el gener parlem.
Parlem amb el Ramon Gené.
No, el mes de gener
no,
ja parlem.
De gener, no, no ha de venir a fer res, aquell va, parla de música.
Ara entenc per què el clapés.
Ja. Molt bé.
Gràcies,
molt bé,
senyor Marcelí. Demà el truco, no es preocupi.
Adéu, adéu. Vinga, doncs, ja està. Vinga, passi-ho bé.
Adéu, fins mai. Bé, així ha anat la secció. Hola, Mundet, bona nit.
Què tal?
No el vols a l'Eurolliga, a RAC+1?
No.
El Sant Marcelí, no?
No.
Va, no. Pot aportar coses, eh?
Enganya'm un altre. Va. A mi no m'enganyes.
No sé com li diré, però alguna cosa li haurem de dir.
Ja, ja. Bueno. Uf, tu creus que hauria estat un partit de bàsquet?
Sí, alguna cosa haurà vist, però històrica. Ja t'explicaríem les històries d'allà. Bé.
No sé, eh?
No sé com acabarà
el
aquest
Price,
cas.
El Price, del Price.
No sé com acabarà això. Va, una última pausa i repassem com ha anat aquesta derrota del Barça de bàsquet. Avui
bàsquet
a Kaunas.
Bàsquet en Ben Express.
A l'Eurolliga, sí senyor. Vinga, fins ara.
RAC 1.
Ara fa 8 anys, l'empresa lleidatana Supermercats Plus Fresc obria a Barcelona, a l'Avinguda Via Augusta. Actualment ja són 7 supermercats Plus Fresc a la ciutat, on hi trobaràs la fruita i verdura dels productors locals, el peix més fresc de la Llotja i la carn més gustosa i sana.
I aquest octubre celebrem el 93è aniversari amb ofertes i regals per tu. També pots fer la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Ets de 4, de 3 o de 2 rodes. A Drivim tenim tot tipus de cotxes i motos. Més de 400 vehicles nous d'ocasió i quilòmetre zero amb entrega immediata a preus increïbles. Drivim, concessionaris oficials Citroën, Opel, DS Automobiles i Subaru. I de motos, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Visita'ns a Badalona, carrer Acer, Poliun, Les Guixeres o a drivim.com.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Saps que només durant aquest cap de setmana et donem 40 minuts per moure't amb les nostres motos 100% elèctriques? Descarrega't l'app d'Acciona Mobilitat i utilitza el codi FIN de 40 en registrar-te per moure't de manera sostenible amb 40 minuts gratis. Acciona Mobilitat. Compartint per una ciutat millor.
Podríem dir-te que el sabor de Vivesoy és incommensurable i que és una beguda vegetal 100% de cultiu local. Però això és cosa dels de màrqueting. Jo prefereixo dir-vos que és d'aquí i que és
boníssima.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Només la mar t'ofereix el Mediterrani amb MSC Cruceros, també a l'hivern. Només MSC Cruceros et porta a Itàlia, França o Malta des de Barcelona. De 8 a 11 dies des de 449 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la mar, només MSC Cruceros.
Sentir-te en forma? Quin és el teu motiu per entrenar? Tant si busques un entrenament en grup o individual, a Basic Fit podràs fer-ho amb qui vulguis i com vulguis. Apunta't ara i entrena per només 19,99 €. Fes del fitness un bàsic a la teva vida. Basic Fit. Go for it!
La batalla més èpica de tots els temps arriba al Teatre Romea.
Paraíso Perdido, un espectacle d'Andrés Lima, protagonitzat per Pere Arquilloé i Cristina Plazas. A partir del 26 d'octubre al Teatre Romea, 6 úniques setmanes. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a bromentrada.com.
Todo aquello que hacemos mediante nuestro trabajo suma en la vida de los demás. Siéntete orgulloso de lo que aportas al mundo con tu trabajo. Isalain, tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
Surrealista. Ho trobo surrealista.
El mètode Gronholm segueix fent història al Teatre Poliorama. Només fins al 14 de novembre. És ara o mai. El fenomen teatral de Jordi Galceran finalitza la seva última temporada amb Marc Rodríguez, Enric Cambrai, Maru Llamolins i David Verdaguer. El mètode Gronholm. Una comèdia del tot imprescindible. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega. Comparteix.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Bàsquet amb vena.
Vinga, avui és dijous, bàsquet amb vena, versió express amb el Mundet per repassar com ha anat aquesta derrota del Barça a la pista dels Alguiris. Una 73-72, un puntet de diferència, amb una mala acció a l'últim segon de Tomas Satoranski, que ha fallat el tir, que hauria pogut donar, Mundet, la victòria. Què en dius de l'equip?
Jo diria que ha sigut un pas enrere respecte als últims partits de l'equip. Tingues en compte que el Barça venia de 4 partits molt i molt complets contra Fuenlabrada, Madrid, Manresa, Bayern, dèiem allò de... Han sigut 145 de 160 minuts d'un enorme nivell. Avui, en canvi, la quota del Barça, o d'aquell Barça, queda molt lluny. T'haig de dir que cal donar molt mèrit als Alguiris, que ha fet un gran partit i ha donat la sensació d'haver deixat de ser l'equip que l'any passat va quedar últim a l'Eurolliga. A la primera part, ells han portat la iniciativa de manera clara, han carregat molt bé el rebot ofensiu, fent anar el Barça molt enrere i produint molt bé en atac. De la mà d'un clàssic, Kaunas, com és Edgar Azulanovas, han arribat a tenir una màxima diferència d'11 punts, ja al tercer quart, 48-37, però el Barça se li ha de reconèixer la capacitat de mantenir-se dins del partit. En aquest punt s'ha de subratllar el match que ha fet Corey Higgins. Ha sigut el millor avui, ha rescatat el Barça al tercer quart i ser el líder d'un equip que ha tingut la virtut de posar-se per davant en només 5 minuts. Però ha quedat demostrat avui que el Barça encara li falta molt per fer. Zalgiris ha escapat, diu, de la seva situació més compromesa i en el final, que ara ho creu, doncs el Barça no ha jugat bé a la recta final. A 16 segons, 72-70, Kalinic feia un triple obert després d'una mala decisió de Nicola Broitola i sobre la botzina, aquesta acció que comentaves, 73-72, Satoranski s'equivoca a l'hora de resoldre la jugada decisiva. Dubta massa, 4 fintes i el tir que genera des de la cantonada és massa forçat com per treure'n res de profit. Després del partit, valoracions. Sarunas i Jasikevičius ha volgut assumir la responsabilitat en la derrota d'avui.
Como entrenador no he conseguido que mis chicos entiendan la dureza con que tenemos que jugar hoy. Yo creo que hemos salido muy blandos. Hemos salido con mentalidad un poco mala para estos tipos de partidos y no vas a ganar muchos partidos jugando así fuera en Euroliga, ¿no? Y bueno, la verdad que hay que intentar llegar a jugadores mejor y yo no he conseguido.
A més, el Barça ha hagut de jugar a la recta final del partit sense Àlex Abrines. El jugador mallorquí ha rebut un cop al cap sota la cistella, se n'ha anat a terra i se l'han hagut d'endur cap a vestidors. Ja n'ha tornat a sortir, anava fent tentines i s'ha perdut al final de partit. Té un traumatisme cranioencefàlic lleu que fa ser dubte pel partit de diumenge contra el Tenerife. La part bona de tot plegat és que han descartat fer-li proves a l'hospital i ha pogut tornar amb la resta de l'expedició cap a casa, a hores d'ara, volant des de Lituània cap a Catalunya.
Alguns números destacats del partit?
Mira, Jan Vesely, màxim anotador, 12 punts. Dues dades per explicar la derrota d'avui. Zalgiris ha agafat 14 rebots d'atac. El Barça ha perdut 17 boles. Són moltes possessions menys. 15.146 espectadors al Zalgirio Arena. 15.000 persones, Aleix. La segona millor entrada en el que portem de temporada de tota l'Eurolliga. El rècord ara per ara del teu Partizan Milano amb 16.700 persones. persones. Foten una patxoca tremenda. Resultats d'avui. El Fenerbahçe ha fet el 4 de 4, derrotant València, 79 a 77. Una llàstima, perquè han arribat 9 punts amunt al descans. Han acabat sense idees, les coses com siguin. Ha guanyat el proper rival del Barça a Europa la setmana vinent, l'Olimpia de Milà, 81 a 83, a la pista del Bayern, amb un final de partit també trepidant. I el Maccabi ha guanyat molt bé l'ASVEL Villarban. Falta tota l'actualització de la jornada de demà, però a la classificació, Fenerbahçe 4-0, encara no han perdut a l'Alba de Berlín, que té un examen de molt nivell a la pista de l'Efes, ni tampoc Baskonia ni Olympiacos, que demà juguen entre ells. El Barça avui dorm 8è. Dues victòries, dues derrotes, pot caure dels llocs de play-off en funció del que passi demà. Propers partits del Barça, diumenge al migdia, Barça-Tenerife al Palau Blaugrana, divendres a 8:45 del vespre, Barça-Olimpia de Milà, tornen al Palau Blaugrana, Brandon Davis i Kevin Pangos.
A veure com el reben. En clau bàsquet, alguna cosa més d'avui?
Sí, dues cosetes molt ràpides. A Manresa ara mateix molta quietud en el rastreig del mercat per trobar un substitut a Justin Hamilton. Hem deixat respirar la secretaria tècnica i del que ens informen és que a hores d'ara hi ha poca cosa. I a Girona, canvi d'hora del partit de la setmana vinent contra el Múrcia. S'endarrereix de les 5 de la tarda a 8:15 del vespre. S'evitarà, per tant, coincidir amb el Real Madrid-Girona de futbol.
Ah, el partit del Bernabéu, de l'equip de Mitchell, sí, sí. Vinga, i rematarem aquest bàsquet en Ben Express amb un parell de veus per escoltar.
Sí, mira, dues. Una que em sembla molt ambiciosa per parlar del president de l'Uni Girona, Cayetano Pérez. Aquest migdia l'escoltava, vam destacar la diferència que hi ha entre haver aconseguit la classificació de l'Eurolliga i haver quedat eliminat i jugar a l'Eurocup. Atenció amb les declaracions d'intencions del president. Diu, consolidar l'Uni Girona com un equip habitual a l'Eurolliga. Declaracions de RAC1.
Jo crec que ara com a club a la Lliga Espanyola pues ja sempre estem a dalt, estem lluitant per jugar a les finals i el repte està en consolidar-nos com a equip d'Eurolliga, no? L'any passat no vàrem poder-ho fer per via directa, pues, bueno, aquest any hem aconseguit passar aquesta qualifier i tornarem a ser-hi.
L'Uni ha iniciat avui una campanya de captació de socis, està per sobre dels 2.000 abonats i ja es pot dir que es converteix en el segon equip en tota la història del bàsquet català amb més participacions a la Copa d'Europa. L'altra veu del seleccionador català 3x3, un tema que ha passat molt desapercebut a l'eix, però dissabte tenim la primera competició internacional de 3x3 de la selecció catalana a Fontajau en el marc de la Setmana Catalana de l'Esport. El cartell és molt bo. Juguen Catalunya contra Letònia, campiona olímpica, Holanda, bronze a l'últim Eurobàsquet, Alemanya i Andorra. Jaume Comas, en declaracions de RAC1.
Tenim nivell, però de moment encara estem un pèl per sota d'aquests països, no?, que estan apostant molt en el 3x3, on ells en el seu territori doncs, són...